Avui a Islàndia, la història d'Albert Marquès i Keith Lamar. L'Albert és un pianista de Granollers que té 36 anys i que en fa 10 que viu a Nova York. És un enamorat del jazz, per això se'n van a viure allà. I un dia a l'Albert li van parlar del cas de Keith Lamar, un americà de 50 anys que porta mitja vida al corredor de la mort. Tancat a la presó d'Ohio, en una cel·la d'aïllament, ha sigut precisament el jazz el que no li ha fet perdre el cap en tot aquest temps. Ara l'Albert Marquès, aquest noi de Granollers, i en Keith Lamar han fet junts un disc de jazz. Atenció, perquè és el primer disc en què hi participa un condemnat a mort. Si res no canvia, la data d'execució de Keith Lamar és el 16 de novembre de l'any que ve. Albert Marquès, bona tarda, bon dia per tu a Nova York.
Hola, bon dia, bona tarda.
Exactament què és el que t'impacta, tu, del Keith, del seu cas?
Ell porta quasi 30 anys en una cel·la d'aïllament. Això és algo que és il·legal a Europa. És difícil d'imaginar què vol dir això. I el que ha fet durant aquests quasi 30 anys és escoltar jazz i llegir. Llavors, quan parles amb ell, és un expert. És increïble el seu coneixement. Això m'impacta moltíssim. Ara que estem parlant de guerres, no? El que està passant a Ucraïna, crec que quan la gent està en situacions molt límit, fa sortir el pitjor i el millor de la gent. Ell és un exemple d'això. Ell ha triat el que molt poca gent en la seva situació tria, que és estudiar, tant com obsessivament, tant com ha pogut. Ell descriu la gent al seu voltant, al corredor de la mort, com una espècie de zombis. Han hagut de desconnectar el seu cervell per continuar vivint. Ell ha anat a l'extrem contrari, i això per mi l'ha creat un dels intel·lectuals més interessants.
L'has pogut veure mai, tu, el Keith, o les visites estan prohibides sent com està el corredor de la mort i quedant-li una mica més d'un any i mig, diguem, perquè es compleixi aquesta sentència de mort?
Sí, sí, l'he visitat. De fet, durant un any i mig no va poder tenir visites pel Covid, i la primera visita, la primera persona que va abraçar va ser jo i un company meu, el Walid, que el vam anar a veure. L'he pogut veure i l'he pogut abraçar. Ell estava, durant les 3 hores de la visita, encadenat al terra, però vaig poder estar amb ell.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, t'arriba el seu cas, per tant, t'impressiona això que el jazz, que sigui la música, que sigui aquest estudiar la música de John Coltrane, després també veurem com John Coltrane és present en aquest disc que heu fet junts, no? Ell des de la presó, ell des del corredor de la mort i tu des de fora, també acompanyat de molts altres músics. Per tant, t'arriba aquest cas. I a partir d'aquí comences, pel que m'han explicat, comences tu a fer concerts a fora perquè ell els pugui sentir, diguem, no? Aquest és el primer pas?
Fa 2 anys, just fa 2 anys, el 2020, aquí hi va haver moltíssima música al carrer. Jo tocava cada dia tocàvem al carrer, els músics no tenien bolos, i ens vam una mica apropiar als carrers i estàvem fent molta música al carrer, per exemple, al barri on visc, a Flatbush. I és en aquest context també que estava tocant molt al carrer, que hi havia les manifestacions, que vaig tenir la idea de demanar-li a ell que trigués 10 cançons que l'han ajudat a ell a sobreviure, com diu ell, a salvar-lo, en aquesta situació en la que es troba. Llavors fem arranjaments d'aquestes 10 peces i vaig convèncer 25 músics, que és fàcil de dir, però va ser molt difícil de fer en aquell context. Estàvem rodejats per la policia, no teníem permisos, vam haver de portar tot l'equip. I el primer va ser al centre de Brooklyn, a Grand Army Plaza, i vam fer aquestes 10 peces. L'impacte va ser tan gran que vaig veure que podia funcionar en el sentit de donar-li veu i cridar l'atenció sobre el seu cas. I això va ser el primer pas, fent manifestacions al carrer. En vam fer 3, i una mica quan el moviment es va desinflar, més o menys un any després, va ser quan vaig veure que havia de passar el següent pas, que és el disc.
Clar, diguem, el pas ha sigut de tocar música per ell, de fer-li dir quines són les seves cançons preferides, interpretar-les des del carrer perquè ell les pogués sentir, a començar a tocar música amb ell. Bé, ara hi ha un disc que ha sortit el mes de novembre, que es diu Freedom First, i que és el primer disc, ho dèiem abans, de la història, on un dels participants, en aquest cas el Keith Lamar, és el corredor de la mort. You sure can't test me, make you doubt what you know, what you understand, and leave you stranded
In a no man's land, this shit can't test a man. Make you doubt what you know, what you understand, and leave you stranded. In a no man's land, this shit can't test a man.
Escolta, Albert Marquès, aquesta veu que estem sentint és la del Keith.
Sí, per telèfon.
És molt emocionant, això.
És curiós que a ningú se li hagués acudit fins que va arribar algú de Granollers aquí, però crec que ho farà més gent. Crec que aquest disc ha obert la porta a que més gent faci això. Que jo sàpiga, hi ha dos rapers que ho han fet, però... la idea de que algú en una cel·la de Mel Corral a mort pugui fer un disc, sí, no s'havia fet mai.
Clar, no s'havia fet mai, i és una veu amb so telefònic, no? Per tant, és una gravació aquesta que heu fet del disc, d'aquest Freedom First, en la qual ell, evidentment, estava a distància, ell no podia estar a l'estudi amb vosaltres.
No, hem fet... La part logística és molt complicada, no diré que és fàcil, però hi han diverses maneres de fer les cançons. La que acabeu de posar, que és una composició del Roy Nathanson, el Keith va cantar per telèfon, i després amb aquest enregistrament el Roy va composar tota la cançó. N'hi ha d'altres on és al revés. Per exemple, jo faig la part del piano, escric la composició i el Keith li passem per telèfon, li faig escoltar per telèfon i ell escriu les lletres. N'hi ha una, només una, Tell Them the Truth, on ho vam poder enregistrar a la vegada, en directe des de l'estudi.
És a dir, que heu fet una mica els dos viatges, no? Per una banda, no, jo t'envio una música i tu aquí poses una lletra a sobre, i l'altra, ell fa una lletra i a partir d'aquí vosaltres hi poseu la música. Clar, el que hem volgut fer, com que d'aquestes 15 cançons que té Freedom First, n'hi ha unes quantes, més de la meitat segurament, en les quals se sent la veu del Keith Lamar, perquè la nostra audiència, perquè els catalans puguin saber exactament què és el que diu, hem traduït algunes d'aquestes cançons per saber exactament què diu. Mira, sentim-ne un primer fragment.
Escric i dicto aquestes paraules el 2 de gener de 2022, quan queden menys de 2 anys per la data proposada per la meva execució, la qual està prevista pel 16 de novembre de 2023. En altres paraules, em trobo al caire de la meva existència, mirant directament l'espantosa foscor que ens espera a tots.
La veu del Keith Lamar, que explica això que dèiem, no? Que el mes de novembre de l'any que ve és la data prevista perquè s'executi aquesta condemna a mort que pesa sobre ell. Expliquem el seu cas. El Keith Lamar té 51 anys, i des dels 15 que estan en centres de menors o en presons, és a dir, s'hi ha passat pràcticament tota la vida. Per què, Albert?
Crec que el cas del Keith demostra què passa quan neixes en un lloc que és molt pobre i en el context dels Estats Units. Això s'associa molt, malauradament, amb la població negra i llatina. El primer cop que entra a la presó, i com explica ell molt bé el seu llibre autobiogràfic Condemnat, la seva mare és qui li diu al jutge: queda-te, no puc fer-me el càrrec. Així és com entra en el sistema judicial. Llavors, ell entra, quan surt de la presó llavors d'adolescent, per sobreviure entra en un grup, una pandilla, on fan tràfic de drogues, i als 19 anys ell està amb el seu grup i ve un grup rival i els hi dispara. En aquest tiroteig ell respon i ell mata un de la banda rival, que en el seu llibre ho explica molt bé. És el que era un dels seus amics, els millors amics, a la seva classe de l'institut. Aquest crim ell mai l'ha negat. Hi ha moltes lectures per mi de què és això i de la tragèdia en general de la gent que viu o sobreviu en aquests barris, però aquest crim no l'ha amagat mai. És llavors quan està a la presó, que hi ha al sud d'Ohio, és un lloc que es diu Lucasville, que hi ha una revolta, que és una revolta llarguíssima, d'11 dies, Ell només està dins del centre al matí del primer dia. Però durant aquesta revolta es moren assassinats 9 presoners i un guarda. Quan la revolta s'acaba, l'estat està commocionat per la mort del guarda, sobretot, i algú ha de pagar. Llavors, ell va anar a l'estat, al fiscal, entre d'altres, li van a ell i li diuen: oi que vas veure tal persona fent tal? Perquè és molt difícil demostrar què passa dins d'una presó, en una revolta, no? Hi ha càmeres, els únics testimonis són els altres presos. I ell va dir: no vaig veure cap d'aquestes persones fent res, perquè de fet estava fora, estava al pati, com corrobora tota la gent que estava amb ell. Doncs llavors ells van anar a parlar amb altra gent i li van dir que fessin el mateix amb el Kid. I tot el cas del Kid es basa en acusacions d'altres presoners que estaven a la revolta que van tenir reduccions de condemna gràcies a que van acusar altres persones. I aquest és el cas, i és, la seva, i és el que diu ell, és que el van posar en una trampa i que sap perfectament què li van fer, perquè li van demanar a ell que ho fes contra els altres.
Clar, és a dir, la trampa en la que ell no va voler caure, acusar algú gratuïtament, acusar algú que ell no sap si ho ha fet o no ho ha fet, diguem, ell no va voler caure aquí, fins i tot, encara que li prometessin una reducció de condemna, doncs altres presos sí que hi han volgut caure, i aquesta acusació, diguem, fa que hagués estat jutjat i condemnat, acusat de 5 assassinats, no?
Sí. Ell tenia uns advocats d'ofici que van poder fer el que van poder contra els millors advocats de l'estat d'Ohio, pagats per l'estat d'Ohio perquè algú pagués per aquesta revolta que va commocionar la població d'aquesta zona. Llavors, com diu ell, és millor ser ric i culpable que pobre i innocent. No va tenir armes per defensar-se mai. El que demanem és que es reobri el cas. No que el deixi anar, sinó que es reobri el cas, que tingui un judici just.
La música que esteu a punt d'escoltar brolla del terreny de l'impossible, quelcom que en realitat no hauria d'haver estat factible. Independentment de si tinc èxit i aconsegueixo evitar que aquesta gent em mati, vosaltres esteu a punt d'escoltar la meva última voluntat i testament, l'encarnació de tot allò que he suportat, après i conquerit. A causa del coratge i la visió d'algunes persones molt destacables que van creure quan no hi havia cap raó per fer-ho, aquest projecte s'ha pogut dur a terme. El meu amic i germà, Albert Marquès, que m'està acompanyant ara amb el piano, és el més important d'aquestes ànimes intrèpides. En teoria, ell i jo no hauríem de tenir res en comú. Al capdavall parlem llengües diferents i venim de dos mons completament diferents en els quals hi ha unes barreres que no sempre són fàcils de vèncer. Així i tot, la música és un pont i tot el que necessitem és obrir els nostres cors i ments per ser capaços de comprendre les complexitats que conformen la nostra humanitat compartida. Oi que és així, Albert?
Imagina't aquest jazz, que és el que tu et porta a Nova York, no? Que tu vas a Nova York per guanyar-te la vida fent jazz, que és el que t'agrada, no? Com a pianista, com a compositor, i que aquest jazz pogués, al final, salvar la vida de qui ara està al corredor de la mort i de qui dius que és el teu millor, un dels teus millors amics ara mateix.
Sí. Sí, crec que potser hi estic tan ficat que em costa entendre-ho, però ha sigut molt natural, ha passat molt a poc... Un pas darrere l'altre. Hem tingut moltes petites victòries, el fet de que n'estigueu parlant ara vosaltres, un article molt important al New York Times, però suposo que no podré celebrar del tot fins que no funcioni. O sigui, l'objectiu és treure'l d'allà.
Què ha de
és
passar?
Una relació molt especial.
Què ha de passar ara per treure'l d'allà? És a dir, què ha de passar per treure el Keith Lamar, 51 anys, que porta tota la vida a la presó i que té aquesta sentència a mort que s'ha d'executar el novembre de l'any que ve? Què hauria de passar perquè reobrís el cas ara?
A nivell legal no hi ha cap mena d'apel·lació possible. L'únic que pot funcionar és pressionant el governador. O sigui, l'activisme... que faci que el governador parli amb les persones adequades perquè mirin el cas o donin el dret al nou equip d'advocats del CID de poder reobrir, poder tornar a parlar de coses que van passar al judici que molta gent descriu com anticonstitucionals o fosques. De fet, tot el cas sencer, l'article New York Times ho diu clarament, tot el cas sencer que va envoltar aquesta revolta és fosc. Es van fer moltes coses molt ràpid, sense gaires proves, perquè algú havia de pagar per al que havia passat.
Però clar, ell té una cosa, perdona, ell té una cosa molt en contra seva, crec jo, perquè no és un cas, diguem, que el puguis aïllar d'aquesta revolta. És a dir, si es reobre el cas del Keith Lamar, voldrà dir que s'ensenya tot el que es va fer per fer veure que es havia tapat o que es havia condemnat els culpables d'una revolta, no?
Això és el que diu el New York Times, que si el Kid reobre això, hi haurien molts casos al seu voltant que també caurien. I per això resistiran tant com puguin.
You know, whenever I think about all the struggles and strife I've been through in my life, it's truly hard to comprehend. I mean, I'm sitting inside a cage on death row, yo. So far away from home. So far away from everything I know.
Estem escoltant aquest Tell Them the Truth que ens explicava abans l'Albert Marquès, que és l'única cançó que sí que vam poder gravar al mateix temps, per bé que fos a distància, amb la veu del Keith Lamar, d'aquest condemnat a mort, amb tots els altres músics encapçalats per l'Albert Marquès, aquest pianista de Granollers de 36 anys, amb qui estem parlant avui. Aquesta cançó, precisament, el que fa una mica és posar al descobert el racisme que ha patit el Keith, comparant-ho amb el dels seus avantpassats, amb els esclaus. Diu, hosti, estic aquí en aquesta cel·la que sembla com si fos un dels esclaus que anaven amb aquells barcos. Com és la cel·la on t'ha de passar 22 hores al dia el Keith Lamar, Albert?
És d'uns 3 metres per 2 metres, 3 per 2, i hi ha una finestra molt, molt petita on entra una mica de llum.
I aquí són 22 hores al dia, eh?
Sí, però l'hora o les dues hores que surt està en una mena de pati interior, que és un forat sota terra, on només mirant cap amunt pot veure el cel. No està mai amb altres presos.
Com ho fas per no perdre el cap en aquesta situació?
Tota la gent que hi ha al seu voltant ha perdut el cap, el que ell descriu com una espècie de zombis. Ell ha llegit i escoltat jazz. I l'ha convertit, repeteixo, només per donar-te un exemple, quan vam fer el primer vídeo, quan vaig fer el primer vídeo que està gravat des de Girona, On Living, em va contactar un professor de la Universitat de Georgetown a Washington, molt prestigiosa de dret, i vaig facilitar, contacta molta gent per parlar amb el Keith, no? I aquest em va impactar molt perquè vaig facilitar aquesta trucada, i el Keith i aquest senyor, el Mark Howard, van estar parlant durant unes dues hores. Jo estava a facilitar la trucada i ho vaig poder escoltar. La conversa, això és un dels especialistes en dret als Estats Units, la conversa va acabar amb el Keith recomanant-li 3 llibres al professor. I el Mark li va dir rient, no havia sentit de parlar, el Keith li va dir: és l'únic que faig. Llegeixo i escolto jazz. Sí, és molt, molt, molt interessant. I si escolteu el disc, veureu que com escriu, com ho diu, el que diu. És molt potent. Jo crec que aquest disc no només humanitza el Kid, sinó que humanitza tota la gent que està a les presons, que creiem que són animals o gent que no tenen cap valor. I crec que aquest disc va més enllà del Kid i jo, sinó que humanitza tota la gent que hi ha a les presons.
De dir, aquest disc, el Freedom First, no?, que el podeu comprar, que és també a totes les plataformes, el podeu escoltar, són 15 temes aquests fets conjuntament, diguem, encara que sigui a distància, entre el Keith Lamar, l'Albert Marquès i tota la resta de músics que us acompanyen. Ell té esperança de salvar la vida?
Sí. Si no hi hagués esperança, no faríem tot això. Si jo també no tingués esperança, no faríem tot això. Però és molt difícil. Però és molt difícil. Per això el disc, ell parla d'això, que el disc és el seu testament, perquè n'hi ha cap garantia de que això funcioni. Però ell, el tema de la immortalitat, a ell és un tema que li importa molt, no? Com podeu entendre. I amb l'art tenim aquest poder. Quan els músics es moren, podem continuar escoltant la seva música. Quan els escultors, els arquitectes desapareixen, veiem la seva... Això ho pot fer molt poca gent. De fet, som dels pocs que podem sobreviure quan morim. Aquest disc, per ell, l'ha ajudat moltíssim. L'ha ajudat moltíssim. No podia posar a les meves espatlles la responsabilitat de salvar-lo, però sí que podia posar-me a les meves espatlles la possibilitat d'ajudar-lo tant com sigui possible i de fer-li, per exemple, aquest regal.
I de
Tot el...
fer-lo immortal a través d'aquest disc.
Sí. I hi ha esperança, sí. És molt difícil, també.
Ell, és difícil preguntar això, però ja m'entendràs, acceptaria que li commutessin la condemna de mort per cadena perpètua o vol
No.
que el declarin innocent?
El que el declari innocent, sinó que l'executin. Ho diu claríssimament, ho té firmat amb els seus advocats, no vol una cadena perpètua. Ell és innocent. Ell ja va pagar pel seu primer crim i quan està a punt de sortir va passar això. I abans has parlat de l'element racial. Hi ha una cosa que potser costa entendre des d'Europa, però la ciutat, el poble on passa aquesta revolta és una zona totalment blanca. I els presoners a les presons normalment venen de les ciutats i en l'estat d'Ohio són negres. Llavors, l'element racial és present en tot el procés judicial i, de fet, per exemple, el Tribunal Suprem dels Estats Units ha demostrat que en molts casos, quan el jurat és 100% blanc i jutja una persona negra, hi ha elements que fan veure que les condemnes són més dures. El Kid va ser jutjat per un jurat popular totalment blanc en una comunitat que acaba de patir el trauma d'una revolta que havia acabat amb un dels seus veïns, el guarda, assassinat. Llavors, hi havia... es volia venjança i això va contaminar tot el procés. No ho dic jo sóc un pianista. Hi ha molts advocats que ho diuen, hi ha molts elements anticonstitucionals, però costa molt obrir el cas perquè tot es desinflaria. Si la gent vol més informació, hi ha un documental a Netflix sobre aquesta revolta. Hi ha a la pàgina web kidlamar.org, hi ha moltíssima informació. El Keith ha escrit un llibre autobiogràfic, es diu Condemned, on parla amb molt detall i molt millor que jo sobre tot el procés judicial. A la meva pàgina web, albertmarques.com, també hi ha molta informació. I per cert, ja aprofito per dir, si la gent vol ajudar, podeu anar a kidlamar.org i firmar la petició per pressionar el governador.
Doncs aquestes són les vies per ajudar. Les posarem també a les nostres xarxes, sobretot recordeu aquesta web keithlamar.org, i també a través de la web de l'Albert Marquès, d'aquest pianista de Granollers de 36 anys amb qui estem parlant avui, que és albertmarquès.com.
This is how it all began. A confusion. Pain. A spark to a flame.
Clar, és que hi ha disc i hi ha concerts, també, aquí estem sentint el Be Free, una de les cançons del disc, però quan la veu interpretant un concert a Chicago, venen més concerts a Nova York, em sembla que en teniu un al maig, un al setembre, i després un de molt especial, i amb això sí que ara ja acabo, al novembre toqueu a Ohio, que és precisament on ell ara està empresonat.
Sí, ara continuem fent concerts, vaig tocar al Festival de Jazz de Granollers, també, i durant els concerts, si la part logística ho permet, el Kid participa en directe, si no fem servir enregistraments. Estem organitzant tants concerts com podem per recaudar fons, per explicar a la gent el seu cas i també acabem parlant d'altres casos. Jo diria que els concerts són més aviat una espècie de xerrada, col·loqui, concert. Tot això va més enllà d'un concert, simplement. Estem programant cada vegada més concerts perquè aquesta línia, no? Aquesta data del novembre del 2023 s'acosta. Si la gent vol saber on tocarem properament, em poden seguir, Albert Marquès, a les xarxes socials o també trobar Freedom First a Instagram, a Facebook, a tot arreu. Si la gent no pot venir als concerts, repeteixo, la pàgina web, tothom es pot informar. ajudar, i el disc està a Spotify i a tot arreu.
Doncs, Albert Marquès, encantat d'haver parlat amb tu. Seguirem de prop, posarem ara a les xarxes també tota la informació perquè la gent que s'hi vulgui acostar, que vulgui ajudar, que vulgui donar el seu suport, que vulgui comprar el disc o venir a algun dels vostres concerts, ho pugui saber. Una abraçada.
Una abraçada, moltes gràcies per parlar del disc i del seu cas.
I love Supreme, 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 I love Supreme.